Cabin Radio.
Són 6 els minuts que passen de les 11.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Encetem l'última hora del Penedès. En xarxa d'aquest dilluns amb la secció de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que avui us acostem des de Domenys Ràdio. Així que saludem de nou la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, efectivament, ja tenim aquí a la Dolors García, presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Molt bon dia, Dolors.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé, gràcies a Déu, anem bé.
Déu-n'hi-do l'activitats i les cosetes que ja han acabat d'activitats de l'Institut d'Estudis Penedesencs i res, tu mateixa.
Bé, bueno, passa que com tothom ara estem aprofitant que es pot fer més activitat també en presencial i llavors tenim unes quantes setmanes bastant atapeïdes. Ara tot just aquest cap de setmana vam participar a la onzena trobada de Pedra Seca, que és Pedra Seca i Arquitectura Tradicional, que es va celebrar a Móra la Nova. I la veritat és que vam tenir una notable representació amb diferents àmbits, amb la Montse Travé, amb l'Abraham Guillén, amb el Genei Mamí i amb la Patrícia Aguiló, bàsicament. I sobretot va destacar un projecte, és un projecte que és un projecte europeu, que es coneix com Stone Walls for Life, que és un projecte bastant complex, que la primera fase es va fer a Itàlia, al Parque Cinque Terre, que al capdavant està la Universitat de Gènova. Aquí s'ha acabat de fer l'estudi per replicar la mateixa idea d'utilització al Parc del Garraf, en concret a la zona de Can Grau. Això ho porta la Diputació de Barcelona i ens va demanar un projecte, nosaltres vam participar, el vam guanyar, i llavors nosaltres hem fet tota la investigació i ara comencem a fer doncs, les presentacions tots conjunts i una d'aquestes va ser doncs, dissabte, es va fer doncs, a Móra la Nova, va ser molt maco i molt interessant, perquè són treballs que el que busquen és recuperar aquests tipus de tècniques perquè poden ser molt útils amb el tema del canvi climàtic, amb el tema també de la conducció de les aigües, etc. Llavors són tècniques antigues que són molt útils i recuperar antics marges, per exemple, la Pedra Seca pot ser molt interessant en aquest aspecte. A banda que tenen també un altre component de tipus social perquè òbviament pot generar doncs, nous espais de feina o que hi hagin explotacions que es puguin fer on abans ja no es feien. No? Vull dir, per tant, és un tema bastant, bastant complex i interessant. No? Pel que fa aquest cap de setmana passat, hi ha més coses, però és per no allargar-se massa. El que sí ja tenim previst doncs, pel dia 20, aquesta setmana el que hem de fer és... Tenim una sèrie de vídeos que hem de pujar a internet, ja els hem presentat, com per exemple el de Dones Pastores, que és molt interessant, és una producció nova de l'Institut d'aquest any, i que ja l'hem estrenada, la vam estrenar a Igualada, perquè la dona pastora, que en aquest cas era la protagonista, era de Riansola, i el que hem fet ara és prevenir que aquesta setmana el pujarem en lliure dintre del canal de YouTube de l'IET. I aprofitarem per pujar també totes les presentacions del que va ser la mostra de cinema internacional etnogràfic, que aquest any doncs hem organitzat nosaltres 4 jornades. 3 de les quals són les que queden per pujar i seran les que pujarem. Per tant, vull dir, aquesta setmana tenim molta feina que es veurà a través d'internet, però no farem res presencial, però almenys no tenim res previst. El que sí és per la setmana vinent, per el dia 20, tenim 2 actes. Al matí tenim un acte que jo penso que la gent no agrairà moltíssim, perquè es diu Des de dins. Es tracta d'una exposició temporal de formalls, fetes d'un projecte de joieria que es diu Pedra Clau i que és de la Patrícia Aguiló. El tema és que ella va utilitzar barraques de pedra seca per buscar la inspiració i poder fer aquests formalls. Llavors el que fem és anirem a Cavasio Part amb una de les barraques de pedra seca que ells tenen, es muntarà aquesta exposició, per tant, cada persona podrà entrar dintre i podrà tenir l'experiència també de copsar quines són les seves sensacions dintre d'una barraca i després doncs, també farem una visita a les caves i, òbviament, doncs, també farem una copeta En aquest cas, com ells són corpinat, doncs serà el que ara diuen vins escumosos. Ja sabeu la qualitat del que estem parlant. Això serà el dissabte 20 de novembre, començarà a les 11 del matí, calculo que jo penso que acabarà cap a la 1, i és absolutament lliure, vull dir, és una jornada doncs, per gaudir d'aquestes experiències que un pot tenir quan entra en contacte amb patrimoni, com pot ser en aquest cas doncs, les barraques de pedra seca.
Com veieu, cal inscriure's amb aquesta,
no cal.
Amb aquesta
en principi, exposició? No cal, en principi no cal inscriure's perquè és a l'aire lliure. I, home, vull dir, serà un dissabte al matí. És una activitat que formarà part de la Setmana de Pedra Seca, que forma també part del programa d'etnologia en xarxa, que forma part de les jornades d'estudis pedresencs. És a dir, és d'aquells elements que serveixen d'aglutinador. I és molt interessant perquè també podem incloure l'art, que sempre fem coses relacionades amb l'art, en aquest cas l'art, i també estarà relacionat amb paisatge i amb pedra seca, per tant serà molt, molt interessant. I per la tarda, jo tindrem una jornada molt, molt completa, a la tarda serà a Vilanova i la Geltrú, a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, i començarà a 6:15 de la tarda. I presentarem dos llibres. Un és Cuc en raonar, a l'entorn del Parlar del Penedès, que és tot just acaba de sortir, està editat per Edicions Andana, i La llengua del Penedès, del vocabulari, la toponímia, el folclore i la literatura, que aquest va ser editat per l'Institut d'Estudis Penedesencs, però que per la Covid encara no hem pogut aportar a tots a les poblacions on volem que tinguin el goig de gaudir d'aquest llibre. No? Llavors, el que hem fet és una presentació conjunta, perquè el Ramon Marrugat és l'autor del Cuc en raonar, i va ser un dels coordinadors de l'edició de La llengua del Penedès. Per tant, amb ell com a centre i amb Bienve Moya com a presentador, doncs farem aquesta tarda del dia 20, doncs ens dedicarem una estoneta a la llengua i a coses que a més són divertides en relació a la llengua. Hi ha moltíssimes coses que són molt interessants i després és molt bonic veure les peculiaritats que tenim al Penedès quan parlem. I a vegades no en som conscients. I, en canvi, vull dir, el Ramon Marrugat és filòleg, és doctor en filologia, millor dit. I, per tant, ell té l'oïda i la vista acostumada a cercar totes aquestes variacions que fem, en aquest cas, dins el Penedès. No? Ell té un estudi fantàstic al voltant del que és el parlar del Penedès. Per tant, és una jornada també per passar-s'ho bé i per poder veure també quines paraules diem nosaltres o no ho diem i que serà una bona estona, sincerament.
Alguna d'aquestes paraules? Tu les saps? Oh. Per preguntar,
mira,
eh?
Sí, em ve de memòria una que és del món dels castellers, que és cassoleta. Cassoletes, bueno, el món del casteller és pràcticament tot el llenguatge, tot el vocabulari, és penedesenc. Però en aquest cas, el de cassoleta és molt, estava molt, com molt definit. Hi ha moltes coses, no vull dir que són, hi ha moltes paraules molt, molt curioses, no? Quan parlem de tolls, per exemple, toll és en castellà seria, ara no sortirà en català una altra paraula, que sigui igual, pot ser, saps quan hi ha un bassal d'aigua?
Sí.
Un bassal d'aigua, doncs pot ser un bassal d'aigua en un carrer i també es pot ser un toll, pot ser també una bassa, vull dir, depèn. Hi ha moltes paraules, ja et dic que són, ja n'hi ha també definicions que són pròpies, per exemple, gall del Penedès, o és típic d'aquí, no? Perquè és una cosa que sap, que diguéssim, és una... Tenim una varietat d'un, diguéssim, d'un tipus de conreu d'un animal que dona aquest nom i agafa el nom del Penedès. No? Uh-huh. I una cosa curiosa amb això és que el gall del Penedès no diu quiquiriquí, diu quequerequec.
Ah.
Sí, això també és una...
Té la seva pròpia forma, no?
Sí, té la veu del gall del Penedès, quequerequec. També és una de les coses que està recollides en tots aquests estudis dels que estem parlant, i entre moltes altres, no? Jo de memòria no me'n recordo de totes, però realment és molt curiós i és molt divertit. Sí.
Déu-n'hi-do. Per aquesta presentació del llibre cal fer inscripció o
no? En principi no. A veure, la sala és per unes 30 persones. Generalment el tema de llibres i així ja és una quantitat de persones que són les que solen animar-se, no? Però vull dir, en principi no, ara ja estem amb... Volem aprofitar de moment que no cal tornar a fer tantes llistes en aquest sentit, tot i que es facin els controls de que ningú entra en febre i coses d'aquestes, però Sí que també tenim una mica, diguem, deixem una mica la mà lliure. Ja ens costa a tots, de totes maneres, de fer el capgir, d'intentar superar tota aquesta situació que la Covid ens ha portat, no?
Clar,
la prevenció
i que estem acostumats, no, a això d'inscriure's prèviament.
Sí, sí.
Hem agafat com aquesta tònica, no?
Hi ha coses en què sí que les hem de fer amb inscripció, però aquestes de moment les hem deixat així, a veure. Però sí, tenim la sorpresa de que hi hagi molta gent que ens agradaria.
Estaria molt bé. Mm. Més cosetes, més previsions que hi ha...
Sí, tenim molta cosa pel mig. Mira, a finals d'aquest mes vindrà a Vilafranca del Penedès, a la Capella del Vincent, l'exposició Tota pedra fa paret, a Pedra Seca, a Catalunya. És una exposició que l'any que ve, ja ens han dit que l'any que ve és l'últim any de moment que circularà, ha tingut un èxit extraordinari. Darrere d'aquesta exposició està el treball de l'APSAT, que és l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional, i ha sigut una posada en valor d'una sèrie d'elements patrimonials, materials, a més de l'art de la pedra seca, que és immaterial, doncs per saber que hi ha a Catalunya coses molt interessants i que cada poble té coses interessants també dintre d'aquest marc que li convindria, com a mínim, alguna de les peces pues, preservar-les. És part de la història i, sobretot, és el treball que van fer generacions anteriors per poder treballar i conrear la terra en bones condicions o en millors condicions. Per tant, té molts valors, no només el simple fet de que pot semblar fins i tot una cosa com costumista o curiosa, no. Té una raó de ser i, a més, com una de les coses que expliquem molt al voltant d'aquest tema, a cada lloc hi ha tipus de construccions marcades per la pedra que es trobava en aquell territori, per la climatologia, també. Per tant, t'explica moltes coses que van més enllà de la pura curiositat o el pur costumisme. Una de les coses que farem amb aquesta exposició és explicar com va ser la investigació que es va fer per part de la Bran Guillén de la tècnica de la pedra seca, de l'art de la pedra seca, del treball del margener, de l'ofici de margener, que és molt interessant. I tenim en previsió, volem fer un taller, això us avanço, espero que ens hi surti tot bé, perquè és una mica aviat, és cap a finals d'any, i és un taller de construcció de pedra seca, lligada a aquesta exposició, en què volem fer un banc de pedra seca, un banc on la gent després pugui asseure amb un emplaçament de Vilafranca. Llavors, vull dir, hi ha un tou de gent que ja està implicada amb el tema, hem convidat, doncs, està el Vinceum, òbviament, però està també, doncs, el Drac Verd, que són els pioners amb el tema de la pedra seca, hem convidat també al Centre Excursionista del Penedès, hem convidat també al CESUP, és a dir, i a més convidarem a més gent, perquè allò és a l'aire lliure i per tant també és un dia perquè pugui ser festiu i perquè puguin venir també infants. Aquí sí que s'hauran d'apuntar, perquè això serà... El tema d'infants és limitat, no podem treballar massa gent a la vegada i sí que serà un dia de festa maca en aquest sentit. N'hi ha altres coses pendents, tenim precisament pendent una conferència sobre el gall del Penedès. Volem fer també una ruta per Calafell en relació al món dels pescadors, el món de la pesca, dels pescadors, de les pescadores també. Perquè hi ha, potser moltes no han sortit al mar, però sí que hi eren, treballaven, i no eren potser prou visibles. Quan vam fer la presentació de la jornada dedicada a la pesca dintre de la mostra de cinema que la vam fer a Vilanova i la Geltrú, sí que vam tenir entre el públic una senyora que sí que sortia a pescar i que havia sortit a pescar pràcticament tota la seva vida. Per tant, hi ha moltes coses que no en són prou conegudes i que també han de sortir. Hi ha algunes cosetes més, també, però no direm tot, no? Guardarem alguna cosa.
Oh, i tant! No, però Déu-n'hi-do tot el que hi ha per davant i això de la pedra seca m'ha fet molta gràcia de fer aquest marge, no?
Sí, és un banc. És complicat, perquè fer un banc és molt més complicat que un marge perquè té quatre cares que han d'estar ben fetes i, per tant, és bastant complicadet. Per això et dic que estem ficats en que això surti endavant i suposo que ho aconseguirem, però és complexa de fer. Però és també bonic en el sentit que hi haurà... Són gent que saben el que fan, perquè si no es podria fer, però vull dir, des de... Ara mateix hi ha gent que ja està treballant, doncs mira, tenim un arquitecte, que és l'Iñaki Euzcariz, que és qui s'encarregarà del tema de la pedra, de veure que la mida que ha de tenir. També, sí, clar, si estem...
Clar, no pot ser a la brava, és a dir, no agafo una
és
pedra i la poso.
No, perquè allà no tenim la pedra per agafar-la. La pedra la portem, portem perquè l'hem de portar allà. No està, estem parlant de Vilafranca. A Vilafranca doncs, no hi ha una acumulació de pedres on pugui anar a buscar-les. No estem en un camp que diguis, han fet un claper, han posat allà un tou de pedres i les pots agafar, no? És una cosa que s'ha de fer. I la mida, clar, d'haver mides diverses, perquè hi ha d'haver unes més planes, altres... Perquè aquí, en aquest cas, és que tu necessites construir una cosa amb una fesomia que ha de respondre al servei que t'ha de donar, vale? Per tant, s'ha d'escollir. Hi haurà molta pedra que no es podrà utilitzar. És a dir, és complex de veure.
És tipus puzzle.
És com un puzzle. A més, les pedres, perquè quedin ben travades, sense argamassa, sense res, necessiten tres punts de suport i després que estiguin encaixades, moltes vegades en pedres més petites, es va buscant l'encaix. També depèn del tipus de sistema de construcció que vulguis fer servir. Si vols fer, per exemple, hi ha un que es diu... Imagina que vulguis fer que totes les pedres siguin molt planetes i totes posades... però no plana, sinó en vertical. Això és un sardinell i la tècnica es diu construir amb tècnica concertada, perquè has de concertar aquestes pedres bastant bé. Clar, has de seleccionar pedres molt planes i construir això té tota una tècnica diferent que si agafes una pedra que és més rodona o una pedra més quadrada. Així que el que et deia abans, la tipologia de pedra marca molt el tipus després de construcció que podràs fer i quina fesomia tindrà aquesta construcció. És complex, no és fàcil, no?
I, òbviament, el formigó està descartat, no?
A veure, si poses formigó... A veure, hi ha una opció que es podria fer. Tu imagina't que estàs en un lloc com és aquest. Dius, per seguretat, que després ningú ho desmunti, li pots posar una ànima, si vols, però ha de ser una ànima, no pot ser que per fora hi hagi formigó. La idea no és posar res, la idea és que estigui com ha d'estar. Altra cosa és el que durarà construït si després et venen uns vàndals i t'ho desmunten.
Sí, bueno, però això seria...
Això és una cosa que pot passar a qualsevol lloc, no? Però la idea és fer-lo com es fa, vull dir, sense cap element d'argamassa ni de ciment ni de res. Vull dir que allò s'aguanti pel seu...
Perquè, pes, no?
Sí, perquè has sabut trobar l'encaix perquè allò se sostingui a si mateix. És complicat, ja torno a dir, el tema dels bancs és complicadíssim. I s'estan mirant també, s'està estudiant la forma el millor que tindrà, si tindrà una forma o una altra. Hem de fer una visita al punt, doncs estarà, com et dic, l'Iñaki Oscariz, el Robert Rovira, que és qui...
El Robert Rovira,
el Joan Domènech, vull dir, el Jaume Rovira també l'esperem. És a dir, hi ha una sèrie de persones que, a més, tenen la pell feta de fer aquesta feina i que són els que portaran la batuta, realment, de com s'ha de fer aquest treball. Però molt abans de poder-lo fer, tindrem molta feina prèvia per poder fer-ho en condicions en el moment que s'ha d'aixecar.
I això aproximadament que serà de cara a l'any vinent?
No, això serà el 29 d'aquest any, el 29 de desembre.
29 volem, de volem, desembre.
Volem celebrar el cap d'any avançat.
Déu-n'hi-do.
Sí, no, hi ha alguna cosa més. És que realment tenim... Mira, tenim una cosa que ara... No havia pensat i el tenim el 26, tenim un taller de llegendes que fem a Sant Pere de Ribes, que és, ja vam fer un altre i és molt maco. Dona molt de recorregut veure les diferents llegendes que hi ha al Penedès. Després tenim també una jornada, participem en la primera jornada pedagògica de la Malvasia, al Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges, que ens representarà el Xavier Miret. I tindrem amb ells, aquest acte també serà molt xulo, fem la presentació, això serà a principis del desembre, dels ranxos mariners. És una investigació que vam fer per l'inventari del patrimoni etnològic i immaterial del Penedès, i llavors el que farem és presentarem la fitxa, visitarem el centre, visitarem els arts del pescador, i després això sí que va a banda i això sí que tindrà algun cost, degustació de tres vins i de tres plats de peix preparat per la confraria de pescadors de Sitges. Per tant, també serà un matí de dissabte, també, han de ser dies festius, això. Han de ser dies que donin marge de poder-se estar còmode, però durarà 3-4 hores, com a mínim, tot l'acte. No? Com veus, ja tenim...
Déu-n'hi-do, eh?
Tenim molta...
No, i ja ve de gust també fer-ho ara que sembla que les restriccions, a veure quan durarà, s'han aixecat, que podem gaudir, que tenim un temps malgrat el fred, sí, la vaguada aquesta polar que venia, que podem gaudir d'aquests sí. dies preciosos que fa. I...
T'abrigues una mica i la veritat, fa fresc, et poses una... Però aquests dies mateixos mires al cel i dona gust de veure aquest solet que dona. Clar, fins que no arriba al migdia no escalfa prou, però déu-n'hi-do, són dies molt macos, sí. I s'han d'aprofitar. Hem d'aprofitar. Mireu, jo crec que hem tingut la sort dels que estem aquí, que hem viscut una experiència que mai a la vida havíem pensat que la viuríem, que hem vist al voltant nostre de patir persones aquesta malaltia i fins i tot alguns d'ells s'han deixat. I ha sigut una cosa que ens ha posat molt a prova, perquè no estàvem preparats realment per l'enfrontament mental que tenies que fer una cosa que et passava amb escreix i que a l'inici no sabíem ben bé com teníem que gestionar-nos. Hi ha hagut des del primer moment una actitud per part de molta gent de posar-se allò que es diu cara a cara amb el problema per veure com podíem fer i què podíem fer. I estic parlant de tota la gent que ha estat en els sistemes sanitaris, els serveis, doncs, poden ser bombers, policia, tota aquesta gent, la gent que estava a les botigues, que les botigues estaven obertes perquè poguessin anar a comprar. Tots els serveis que hem anat trobant, tota la gent que feia el transport, la gent que feia els programes de ràdio i televisió, tot això ens ha demostrat que malgrat tot hem tingut capacitat de reaccionar. I ara ens toca mantenir el seny de no desmarxar-nos, de no passar a la línia de creure que no ha passat res, però d'anar recuperant aquell espai que ens ha robat aquesta malaltia, perquè ens ha robat un espai. Mira, hi ha un vídeo d'un... Hi ha un músic que a mi m'agrada molt com toca i va fer un vídeo quan estava tot aquest tema de la pandèmia més grossa, en què es veien tota una sèrie d'aquesta gent, estaven tocant una música i es veia aquesta gent amb la cara tapada. I al final de tot el recorregut sonava el Nessun Dorma, que és l'Alba Vincheró, sí. I tota aquesta gent es podia treure la mascareta. Doncs és una mica, sense poder treure'ns del tot la mascareta, ara ja tenim que estar amb aquest a l'Alba Vincheró i hem d'aconseguir doncs, donar-li el tomb del tot a aquesta situació i recuperar una mica amb seny, amb mascareta, però els espais que puguem recuperar.
Doncs Dolors García, com sempre, un veritable plaer tenir-te avui al Penedès en Xarxa. Ens tornem a retrobar d'aquí 15 dies als estudis de Ràdio Vilafranca i moltíssimes gràcies i que vagi molt bé tot el que ens has portat.
Doncs moltíssimes gràcies a tothom i us esperem retrobar en aquests espais que us estem oferint també per participar.
Fins la propera.
Fins la propera.
Anna Roig, molt ben acompanyada per l'ombra de Ton Xien. Amb ells arribem a 11:45, al tercer flash informatiu d'aquest dilluns.
Je t'aime, t'ho dic en francès, si vols pots fer veure que jo t'aime, t'ho dic, però ja ho saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo t'aime i sé que tu a mi ho veig als teus ulls, tu estalvio dir. Jo t'aime i això em fa feliç, saber que el que sento també ho sents per mi. Jo t'aime, t'ho dic en francès, si vols pots fer veure que no m'has entès. Jo t'aime, t'ho dic, però ja ho saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo t'aime i sé que tu a mi ho veig als teus ulls, tu estalvio dir. Jo t'aime i això em fa feliç, saber que el que sento també ho sents per mi. Jo t'aime, et oui, jo t'aime, et oui, tu m'aimes, et n'est heureux, les amoureux, pendant que tu me regardes silencieux.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa ara un minut de 11:45 i us oferim un darrer repàs a les notícies del Penedès en xarxa per explicar-vos, entre altres aspectes, que l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca congela els impostos per l'any que ve. Durant el ple municipal extraordinari celebrat aquest dimecres passat, l'Ajuntament de Sant Martí aprovava la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2022, incorporant canvis de caràcter tècnic i de simplificacions que no suposaran un increment de la pressió fiscal i sí contemplen noves bonificacions de taxes. Per tant, de cara al proper any, l'Ajuntament de Sant Martí congela els impostos locals. La proposta va ser aprovada pels tres grups que formen part de l'equip de govern, Foment Martinenc, Esquerra Republicana i CUP. Junts per Sant Martí hi va votar en contra perquè consideren que no hi ha prou amb la congelació i que caldria una rebaixa fiscal generalitzada. Movem Sant Martí s'hi va abstenir com a queixa per no haver-se treballat la modificació de les ordenances amb els partits de l'oposició. I d'altra banda, l'Ajuntament de Gelida publica a la web el compliment del Pla d'Acció Municipal del 2019 al 2023. Amb la voluntat de complir el compromís de dotar de més transparència l'acció municipal del mandat, el consistori gelidenc ha compartit a través de la pàgina web la valoració de l'estat de compliment de cadascun dels punts del Pla d'Acció Municipal, els quals es van acordar entre els tres grups polítics que conformen el govern i que estaven inclosos en els programes electorals. El document es val d'un sistema de senyalització per semàfors que facilita la identificació: vermell per les tasques que encara no s'han iniciat o estan en punt molt iniciàtic, verd per les tasques que s'han assolit completament o groc per les tasques que estan a mig executar o en procés d'execució. De la informació es desprèn que de les 85 accions que el consistori va comprometre en el pla municipal, 21 estan sense executar, 23 executades i 41 estan en procés. L'alcalde de Cunit es mostra categòric amb els espigons, apunta que la continuïtat de les barreres de pedra ha aixecat polèmica. En els últims dies, les intervencions que han de fer-se en les platges del Baix Penedès per retenir la sorra i evitar l'erosió han encès un debat sobre les solucions més efectives. Després de la retirada a Calafell d'un espigó, ja que l'Ajuntament de la localitat aposta per treure elements durs que intercedeixin en la dinàmica litoral, s'ha posat sobre la taula la possibilitat de desmuntar els espigons de Cunit paral·lels a la costa. Aquesta possibilitat ha tingut un gran rebuig a les xarxes socials en part dels ciutadans, malgrat que els grups com la CUP del Penedès consideren més efectiva la seva retirada. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha explicat en un vídeo la seva postura sobre el futur dels espigons que des de fa 40 anys han configurat la costa del municipi en forma de cales. Les postures estan enfrontades entre les estructures dures per salvar les platges o la naturalització. Cassanyes assegura que els espigons de Cunit no es toquen, una postura que xoca amb la dels seus veïns de Calafell, que aposten per la retirada de barreres al mar. Està per veure, no obstant això, la decisió que prendrà el Ministeri de Transició Ecològica sobre el futur del port de la tèrmica de Cubelles i que podria condicionar la continuïtat dels espigons de Cunit. I dir-vos d'altra banda que la Taimada ha presentat a Cal Bolet la feina d'un workshop de dansa inclusiva. El Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca i la companyia vilafranquina de dansa La Taimada han col·laborat en un workshop de dansa inclusiva. El títol del workshop, El Jardí, evoca l'obra El Jardí de les Delícies, obra capdalt del pintor El Bosco. Es tracta d'una investigació desenvolupada amb 15 persones voluntàries, 8 de les quals vilafranquines i penedesenques, amb mobilitat restringida i integral. Totes són les accionadores directes d'un conflicte estètic, conceptual i coreogràfic. Els voluntaris escollits pel seu interès en el projecte i per la seva voluntat de treballar en un procés comunitari són el cos principal de la recerca en la residència. Amb ells s'ha treballat la tècnica presents, la tècnica de treball corporal que utilitza habitualment la companyia Taimada per moure els seus intèrprets. El projecte es va iniciar fa 2 anys, es va haver d'aturar per la Covid i ara s'ha recuperat, tot i que la pandèmia també l'ha condicionat. Al workshop s'ha donat importància al joc, a la responsabilitat envers dels cossos, a mobilitat no normativa i als límits del moviment. El treball es va realitzar al Teatre Cal Bolet al llarg de la darrera setmana i es va mostrar al públic aquest dissabte al mateix teatre.
Penedès en xarxa.
I
Riquesa és salut és el lema del nostre fisioterapeuta de referència, l'Adrià Solís, i quan ve ens l'apliquem. Intentem recordar aquesta màxima cada dia al llarg de tot l'any. Adrià, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
Escolta, avui ens vols parlar de l'artrosi, una malaltia que s'havia associat durant molts anys a certa edat, però les coses han canviat, i cada vegada està més estesa.
Cada vegada és veritat, tenim més casos de gent molt jove que ja pateixen aquests processos crònics, que ara en parlarem una miqueta, com és l'artrosi. És un tema realment molt recurrent, molt conegut, que tots els nostres oients, qui més qui menys, ha sentit a parlar o pateix. I com que ens estem trobant tants casos a la clínica, i més ara a l'hivern, dic, vinga, va, anem a fer-hi un incís important per apropar l'artrosi a la població.
Presenta'ns la senyora artrosi. En què consisteix?
L'artrosi, a veure, l'artrosi és una patologia que afecta a les articulacions del nostre cos. D'acord? Imaginem-nos un exemple molt fàcil, com seria el genoll. Sí? Tenim, per una banda, per la part de dalt, el fèmur, sí? I per la part de baix del genoll, la tíbia. Sí? Llavors, entre ells dos hi ha un moviment que ens permet flexionar-lo i estirar-lo. Sí? Com tots sabem, els ossos és un teixit dur, és un teixit de gran duresa, difícil de trencar. Per això, quan algú se'l trenca, se'l fractura, és perquè o s'ha fet un gran cop o una gran caiguda, no? No és per un copet o algo molt lleu, no, ha de ser algo important. Per què és important entendre això, no? Perquè precisament estem parlant d'una mobilitat de les articulacions que, clar, hem de tenir algun component una miqueta més tubet, no? que ens permeti tenir aquesta agilitat a nivell de les articulacions. I en aquest cas l'estructura que tenim és, al final de tot de les articulacions, tenim el que se'n diu el cartílag. Sí? Que això segur que tots, qui més qui menys, també n'hem sentit a parlar. No? Cartíl·la, i ara n'hi ha molta gent que em diu cartílago de tiburón, esto va bien, no?
Sí, se'n fa molta publicitat.
Se'n parla. Val?
Parlem del cartílag humà.
Del cartílag humà, vale? És un tipus de teixit que és dur, també, però les seves propietats són un tant diferents al que seria l'estructura òssia, val? I és una miqueta més tovet. Què? Això ens permet, també una miqueta amortiguar una miqueta certs impactes o donar-li més llibertat de moviment a l'articulació. Vale? És una estructura molt important. I, com dic, es presenta molt, 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 molt principalment al final de les articulacions, que és on es mouen amb la resta del cos, amb altres ossos. Val? Llavors, què passa amb l'artrosi? Amb l'artrosi.
Entra en acció l'artrosi i què passa?
L'artrosi precisament és això, és un desgast progressiu d'aquest cartílag, sí? que és l'estructura que està al final de l'os, i per tant, moltes vegades sempre es parla d'una degeneració òssia. Sí? Però on si ens focalitzem de manera més específica és un desgast de tota aquesta capa al final de tot de l'os, que és el cartílag, que es va gastant sobretot amb el pas del temps, i ara veurem què és el que li afecta sobretot, i el que acaba provocant és que hi hagi més frec entre els dos ossos. Clar, si...
I apareix el dolor, per tant.
Apareix el dolor, apareixen tots els símptomes que són molt típics i molt comuns, propis de l'artrosi, i que després, precisament, ens provoca que és progressivament cada vegada més.
Perquè... Si és un desgast, és lògic associar-ho als anys.
A l'edat, exacte.
Però dèiem que cada vegada hi ha més casos.
Exacte. Per què? Perquè si parlem del que predisposa a aquesta aparició de l'artrosi a nivell de totes les articulacions, a nivell de certes articulacions, ho parlarem, perquè n'hi ha que tenen més predisposició que d'altres, sí? Tenim diversos factors. Un primer, per exemple, seria l'estrès mecànic articular. Què vol dir això?
Si tradueix, sisplau.
Vale. Molt senzill d'entendre. Sí? Imaginem-nos un carnisser, carnissera, que està tot el dia pam, tallant, tallant, tallant... No?
El mateix gest, el mateix moviment, repetidament.
Correcte, el mateix moviment del colze, del canell, de l'espatlla... Sí, aquesta persona acabarà queixant-se, segurament començarà amb brots més comuns, com problemes de tendinitis, de tendinopaties, no? Per sobrecargues musculars, que això amb el temps, com que s'ha utilitzat tant aquesta articulació, acaba provocant aquest desgast i provocant aquests petits desgasts a nivell artròsic. Sí? Això no seria un problema, si hi hagués un bon descans, si hi hagués una reparació, una autorreparació del nostre propi cos que fos satisfactòria. Sí? Què vol dir això? Imaginem-nos el carnisser carnissera o la persona que carrega, manipula molts pesos de caixes, per exemple, no?
O el ratolí, no?
No cal feines tan físiques. Exacte.
El moviment del ratolí.
L'única diferència, per exemple, amb el ratolí és que, com que no és una gran càrrega de pes, no posa tant en compromís l'articulació, sinó que fa un treball molt més intens a nivell muscular. Llavors, acabarà predisposa més a un procés més de sobrecàrrega muscular, de tendinitis, no?
Per tant, hi ha d'haver un esforç físic important.
Normalment acompanya. A no ser que sigui per desgast propi de la vellesa i el pas dels anys, eh? Què passa? Imaginem-nos això, no? Una persona que carrega molt de pes en el seu dia a dia, o inclús una persona que fa un esport determinat, com pot ser el bàsquet, no? El bàsquet, una persona que salta molt repetidament i no hi ha un bon descans a darrere. Imaginem-nos que és una persona que no descansa bé, que dorm 4 o 5 hores al dia per la feina, per lo que sigui, que l'alimentació no està sent l'adequada. Per tant, tots aquests factors fan que jo he fet la meva activitat, he desgastat, òbviament, i no li he donat el temps suficient al meu propi cos perquè es regeneri. Sí? Hem d'entendre que tota l'etapa nocturna de son és una etapa altament regeneradora de totes les cèl·lules del nostre cos. I per això sempre se sentirà dir de la importància que té dormir, descansar i...
Menjar bé, ens deies?
Menjar bé, també, però sobretot aquest procés de descans per poder reparar i regenerar. Sí, hi ha gent que potser dorm 8 hores, s'aixeca i té la sensació de no haver dormit. Això vol dir que hi ha un problema. Hi ha un problema. En canvi, d'altres que dormen, doncs això, 7, 8 hores, i diuen, ostres, del tirón. Entre una persona que fa 8 hores i s'aixeca així una miqueta no massa descansada, amb una que sí, hi ha una gran diferència a nivell regenerador propi, molt important en el seu cos. Per tant, ja són factors que ens poden predisposar a tenir artrosis abans
del que tocaria,
exacte. Sí?
Perquè quan tocaria? Quan arriben aquests primers símptomes?
Mira, normalment estem parlant de que és comú a partir dels 50 anys, no? A partir dels 50 anys és quan parlar d'artrosi no ens hauria de sonar massa exagerat.
Ni espantar, tampoc.
Ni espantar, perquè es poden fer coses al respecte.
Quins són aquests símptomes? Què ens pot fer pensar que això és artrosi, en tenim 50 i no ens ho havíem plantejat pas, perquè no toca?
Normalment, el signe principal artròsic és el dolor. El dolor de la pròpia de l'articulació a l'hora de moure-la. Sí? Perquè és el que dèiem, com que hi ha un desgast, aquests ossos que es mouen entre ells colpegen i aquest frec és el que provoca aquestes punxades de dolor. Sí, sobretot és un dolor molt comú a primeres hores del matí, sí, que fins que no portem un rodatge de 10, 15, 20 minutets, no? Que el que fem és rehidratar tota l'articulació, que entri líquid, no? Llavors el que permet és més mobilitat, és dir, ostres, és que fins que no estic en calent no em noto còmode, no veig que em deixi de fer mal. No? Doncs aquí tenim un gran què.
I per què fa més mal a l'hivern?
Val, mira.
Perquè te'n sents més.
Cert, mira, això n'hem estat parlant molt aquests dies amb els nostres pacients I ja que ho hem dit, ho enllacem amb això, no? Amb aquest líquid que entra dins l'articulació, que ens permet ser més mòbils, sí? I que permet que no hi hagi tant de frec entre ossos. Nosaltres, quan estem, per exemple, en moments d'estiu, a la calor tendeix més a una, diguem-ne, una inflamació, no? Perquè augmenta la temperatura. Sí, ho fem a trets generals, perquè ho entenguem una miqueta tots. I a l'hivern, la tendència general és
a contraure'ns. És que has fet el gest, eh?
Oi que sí?
Sí.
A fer-nos més petits,
és
no?
És que anem pel carrer i anem encongits.
Anem encongits, exacte. Anem encongits. I això, més o menys, és el que també ens passa a nivell articular, no? Que la mobilitat queda una miqueta més reduïda, costa més rehidratar totes aquestes articulacions, per tant, predisposa a més dolor articular i més dolor quan estem movent-nos, no? Per això costa més entrar en calor a l'hivern, que ens desaparegui una miqueta tant el dolor.
Com batallem amb aquesta artrosi? Arribi quan arribi.
Com batallem? Primer, coses superimportants. I una artrosi de cadera o de genolls, que són de les més comunes, són articulacions molt mòbils, que és a les que acostuma a atacar més, eh? Primer de tot, hem de fer un canvi en estils de vida. Sí, jo sempre insisteixo molt en fer aquests canvis de vida saludables, introduir l'exercici físic i una bona alimentació.
Però per si què? Tens dolor al genoll, no li demanis que faci exercici físic, no?
És necessari.
Sí?
És necessari. Per què? Perquè la musculatura, una de les seves funcions és precisament protegir les articulacions. Què vull dir? Que contra més forta tingui la musculatura, per exemple, de les cames, més protegit estarà el meu genoll. Sí? Contra més pes jo tingui corporal, jo si tinc una panxota, vol dir que li estic ficant molta més càrrega a les articulacions de la cadera, del genoll, del turmell. Sí? Contra menys pes, contra més em cuidi, la dieta, faci esport, baixi el pes, menys estrès mecànic que dèiem, no?, que parlàvem abans, per tant, l'articulació estarà més lliure i podrà treballar millor. Sí? Això és importantíssim, perquè contra més separat tinguem els ossos entre ells en la mateixa articulació, millor treballaran i menys dolor tindrem. Vale? Això és important, perquè podem caure en la tentació de dir, ostres, mira, jo moc el genoll, em fa mal, jo si no el moc no em fa mal, saps què? Em quedo quiet al sofà, miro la tele i
ja està. Això no desgasta i no fa mal.
I tots tranquils, no? Què passa? Doncs que cada vegada et mouràs menys, perdràs més força, els teus músculs estaran cada vegada pitjor i el que passarà és que abans, per caminar i anar a buscar el pa, anaves tranquil·lament i no saps com, i al cap de 2 mesos és una odissea anar a buscar el pa pel dolor que et genera el simple caminar. Val?
I amb la fisioteràpia manipulant també ajudem aquesta articulació?
Sí, a nivell de fisioteràpia encaminem molt les teràpies, una a la tonificació dirigida amb exercici terapèutic i dos, per exemple, nosaltres treballem moltíssim amb la Wimba, que és una màquina de reparació i regeneració interna i que treballem conjuntament amb el pacient. Sí? Llavors, el que provoca, mitjançant el moviment, de manera activa, és pal·liar totes aquestes dolències a nivell artròsic. I dona bons resultats. La veritat sigui dita que dona bons resultats a l'hora de pal·liar el dolor i guanyar mobilitat i elasticitat articular. I per què deia el tema d'exercici terapèutic? Perquè si parléssim en temes com parlàvem, no?, de l'estrès mecànic, hem d'entendre, per exemple, un ben dirigits serien tots els que no siguin amb impacte articular. Per
bàsquet, no.
Bàsquet no seria indicat. A la piscina, per exemple, seria una molt bona eina terapèutica perquè és un treball desgravat, no és massa agressiu per les articulacions i pots treballar molt bé a la força muscular, que és el que ens interessa per reforçar tota l'estructura. I com que sempre, com que dèiem, no?, que es, normalment és a partir dels 50 anys, no?, sempre incentivem una miqueta l'activitat terapèutica i física més en grup que no pas individualment, no?, per també fomentem aquest aspecte social, no?, també conèixer, escolta, a mi també em passa això, ostres, i tu què fas? Bueno, sempre...
Allò qui no té un all té una ceba, no?, i si comparteixes...
Exacte, compartir experiències, no?, compartir les experiències...
Ajuda a relativitzar.
Totalment, totalment, totalment. I nosaltres sempre ho hem incentivat molt en aquest sentit, sí? Però sobretot, que sigui algo que puguem normalitzar, sí? L'artrosi és una patologia que forma part de l'ésser humà, de la seva pròpia evolució. No parlem, si podríem parlar de degeneració, però no cal, perquè és l'evolució pròpia del nostre cos, pues, com tot, com un cotxe, no? El cotxe a partir de X quilòmetres, pues, és molt probable que et comenci a donar uns problemes determinats, no? Pues, amb el cos ens passa el mateix.
I quan arriba no hi ha marxa enrere, no?
No ben bé, perquè ja s'ha provocat un desgast, però sí que podem treballar el que dèiem, no? Perquè no pateixi tant l'articulació. El que ja fes el que ens interessa. Contra abans ho comencem, pues, no? Contra abans cuidem el cotxe, més bé arribarà als 150.000 quilòmetres, per així dir-ho, no? Pues, amb el cos passa més o menys el mateix.
I com prevenim? Alimentació i hàbits saludables?
Exacte. La prevenció gira molt entorn, per exemple, si ens poséssim a córrer, hem d'entendre que una persona que no ha corregut mai i es posa a córrer ara 3 vegades a la setmana, pues, la seva musculatura no està del tot preparada, per tant, provocarà un desgast articular allà prou interessant. O sigui, s'ha d'anar paulatinament. No es pot fer tot d'una tacada. S'ha de ser conscient de que el nostre cos té uns paràmetres, té uns límits, i hem de saber conèixer-los i treballar amb ells. Això és el més important. L'alimentació, evidentment, però ja no només a nivell artròsic, sinó que tota alimentació que giri entorn a productes antioxidants, a productes alimenticis antiinflamatoris pel nostre cos, ajudarà a cuidar-nos i a combatre la majoria de les nostres malalties, perquè la majoria de malalties venen provocades per processos inflamatoris. I cada vegada comencem a ser més conscients, però falta un punt més, falta integrar-ho bé a la societat de la importància que té.
I dormir 8 hores, ens deies, també és bàsic, fonamental, dormir per regenerar i donar temps a recuperar.
Exacte. A descansar és vital. És vital. Les persones que venen i diuen, jo dormo 4 hores perquè me'n vaig a dormir a la 1 de la nit i a les 5 ja estic despert perquè me'n vaig a buscar el tren, el que sigui. Poden portar una bona vida d'exercici, una bona vida d'alimentació, però en algun moment o altre el cos li dirà prou d'alguna manera o altra. I això és així. I són 3 eixos principals: fer exercici, una bona nutrició i un bon descans, per provocar aquesta regeneració tan, tan necessària per nosaltres.
Adrià Solís, de Fisiocorp Group, gràcies per acompanyar-nos i parlar-nos avui d'artrosi i explicar com podem treballar-la i millorar. Ha estat un plaer. Ens veiem d'aquí a 4 setmanes, nova consulta.
Vinga, va, fantàstic.
Vinga, adéu-siau.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Arribem a la fi d'aquestes 3 hores de ràdio que engeguem cada matí de dilluns a divendres a les 9 i que acomiadem amb un punt i seguit a les 12. Nosaltres avui ho farem amb Jamie Cullum i aquest Don't Stop the Music. Gràcies per acompanyar-nos i que acabeu de passar un bon dilluns. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, no. You know I just started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around.
my waist. Just let the music play. We're hand in hand, just a chest. Now we're face to face. 'Cause I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. Ready to explode. What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist. Just let the music play. We're hand in hand, just a chance. Now we're face to face. Good luck. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking. Gotta be.